L'estiu sona al carrer Major.
Seguim al carrer Major, obrirem aquesta tercera hora parlant de les famílies que acullen nens refugiats saharauis. També anirem a Reus, on parlarem d'una concentració ciclista que hi ha organitzada arran de la mort dels dos a Montbrió i acabarem recordant la Guerra Civil des de l'Hospitalet de l'Infant. Tot això aquí a carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Com cada estiu, moltes famílies del nostre país dediquen les vacances a acollir infants que viuen en països llunyans i que sovint es troben en conflicte o bé compten amb un entorn molt desfavorable, sobretot pels més petits. La seva estada a casa nostra els pot ajudar a conèixer un altre món i a desconnectar de la seva realitat quotidiana. I avui volem conèixer això a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amunt a la Torre. 107.0 FM.
Els estudis d'Ona la Torre, crec que la Carol Cubot està molt ben acompanyada, no és així?
Doncs és així, Marina. Avui tenim la companyia d'una família acollidora, com deies. Tenim la companyia de la Luisa Molina, de l'Antonio Tolrà, el seu home, i també de la Gàlia Mohamed Lamin, que és la nena que tenen com a acollida, i també del petit Daniel, que no parlarà perquè és un bebè, però que també està aquí, també està aquí gaudint d'aquesta estoneta de ràdio. Com deies, el que volem avui és conèixer doncs, una activitat, una iniciativa que fan moltes famílies arreu del país i també aquí a Torredembarra. Una d'elles, doncs, com dèiem, és la família de la Luisa Molina. I primer de tot, volíem posar-nos en situació. Benvinguts a tots, Luisa, Antonio, Gàlia, benvinguts. Gràcies per estar aquí als estudis d'Ona la Torre. Volíem, si ens podeu explicar breument què és una família acollidora, què entenem per una família acollidora. La Luisa i l'Antonio reparteixen les preguntes.
Bé, a veure, una família acollidora, doncs, el que fa és ajudar a superar les temperatures altes de l'estiu, que al Sàhara doncs, arriben a superar els 50 graus. Llavors també a les famílies d'acollida, bueno, els portem al metge, els hi fan aquí revisions que al seu país doncs, no podrien fer-ho, uh-huh. I també els ajudem a entendre la nostra cultura i a l'idioma, és clar.
Quines condicions calen per acollir-se a ser família acollidora, per ser família acollidora? Com s'ha de ser com a família?
A veure, penso que hem de ser famílies molt obertes. Obertes, doncs, a la canalla, que ens agradi escrius, que ens agradi conèixer noves cultures. No demanen a nivell econòmic o a nivell social no demanen massa. A veure, aquesta gent, quan es van visitar per veure com era, per saber si eren una família adequada, quan es van conèixer personalment no van donar moltes exigències. De fet, hi ha matrimonis grans, hi ha persones que, no sé, que viudos, viudes, que, en fi, i matrimonis joves, no demanen, no, només cal demostrar interès i bona fe, no exigeixen massa.
No seria uns tràmits complicats, sinó més que res demostrar doncs, la voluntat aquesta, no? De dir, escolta, jo sóc una família que tinc interès per ajudar amb aquests nens i crec que tinc un entorn agradable en què podrien venir, no?
Sí.
Uh-huh. Sí, seria més la part aquesta personal, potser l'entrevista personal és més clarificadora, no?, per decidir qui pot ser o no, qui no pot ser família acollidora.
I referent als tràmits, ens ho van donar tot molt menjat. Ja ho donem tot molt preparat, només firma 4 papers, donar les dades familiars i ja està. Ens ho donen i també ens donen molt d'assessorament per part de Frente Polisario, no? O sigui, ens informen doncs, molt sobre la seva cultura, sobre la seva llengua i sobre i sobretot doncs en que puguem entendre que són canalla, que no tenen més complicació que les pròpies de la canalla.
Molt bo. Ara comentaves... Sí, perdona, Marina.
No, els hi anava a preguntar com es van decidir ells per ser una família acollidora.
A veure, nosaltres ja tenim una mica de costum d'acollir canalla, perquè si algun amic o algun familiar ha tingut algun problema personal, s'ha quedat sense casa o el que sigui, doncs ja tenim l'hàbit d'acollir gent jove a casa nostra. I bé, i quan vam sentir això, doncs clar, ja tenim com una predisposició a ajudar els crios, no sabria què dir.
Pel que fa a avui teniu acollida aquest estiu a la Gàlia, fa em comentava abans fora de micro que fa 2 anys, oi, que ve la Gàlia aquí?
Sí, és el segon any, sí.
Parlàveu de l'idioma abans, de que parlàveu que les relacions amb el Frente Polisario i, bueno, i els problemes amb l'idioma, com és aquesta relació, aquesta comunicació amb la Gàlia, en aquest cas?
Això potser ho expliqui la Lluïsa, que la Lluïsa és molt més hàbil que jo comunicant-se
bueno,
amb la canalla.
Pues, per gestos o ensenyar-li algun dibuixet i bueno, així estem anant entenent el primer any. El segon ja parla una mica més en castellà i ja sembla que ens entengui més.
Gàlia, hablas un poco castellano? Sí?
Sí.
¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué te gusta más de aquí? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te gusta de
la
aquí?
La piscina.
Ah, la piscina. Muy bien. Estos días hace mucha calor, pero supongo no tanta como en el Sahara, ¿verdad? ¿Notas que está más? ¿Sí?
Sí.
Está mejor. La Gàlia parla una miqueta de castellà, encara no ens entén gaire, però bé, és aquesta, no, la idea aquesta de trobar una temperatura més agradable, oi, Antonio? I el fet de tenir la piscina, no sé, quins aspectes són els que més sorprenen a una nena saharaui com la Gàlia, del fet d'estar aquí?
Pues, no sé, jo diria que per un cantó està el fet de disposar d'aigua constantment, sense límit, jo penso que això el sorprèn molt. També tenir una habitació per ella sola, em penso que és algo que troba diferent, perquè allí, segons tinc entès, comparteixen doncs, amb tota la canalla, dormant es veu que junts. I si no tinc entès malament, una altra cosa que els sorprèn són els llits, perquè allí dormen al terra, amb una manteta o no sé què, i penso que això és el que els sorprèn. Ah, bueno, també els sorprèn això d'haver d'anar per la vorera, cuidar d'un dels cotxes, això és bastant nou per ells, perquè allí no tenen el problema del trànsit. No?
Vosaltres, com a família acollidora, noteu que és un xoc cultural molt fort, ara que comentaves això dels llits, el trànsit, quan venen d'aquí al Sàhara?
Jo diria que sí, no? Què et sembla,
sí,
tu, Lluïsa?
Sí, sí, sí.
El Sàhara tenen els problemes que tenen. A veure, són un país doncs, que està rodejat per un dels muros més llargs que separen doncs, la zona de refugiats de la zona ocupada marroquí. És una zona doncs, que té molta dificultat en el que és el desplaçament, perquè és clar, tenen les fronteres que els limiten molt, però no són gent inculta. No sé si m'explico. Vull dir, ells... La canalla entre ells ja s'ho parlen i els pares doncs d'alguna manera ja els expliquen com és la nostra cultura, saps? O sigui, ells quan venen aquí jo penso que la canalla se sorprèn el primer dia, però després ja el segon any ja venen molt més preparats i ja estan més a l'aguai del que passa i ja ho entenen més.
Suposo que amb això d'acollir-los diversos anys seguits crea algun vincle. Ara sentíem el nen petit.
Sí, el Daniel, sí.
Està el Daniel aquí.
No, Daniel.
Sí. Bé. Això, que crea vincles forts.
Ah, doncs sí. Jo recordo l'any passat la Lluís un tip de plorar quan va marxar, pobreta. Sí, es crea vincle sentimental. El que sí he notat és que allà la canalla sembla que el vincle el tenen més aviat amb les nenes, amb les mares, i els nens amb els pares. Jo noto que a la Gàlia li agrada més estar amb la Lluïssa que no pas amb mi. Això no vol dir que estigui malament amb mi.
No, és curiós, però són els costums, no? Sí, que cadascú porta des de casa
sí,
seva.
Sí, però noto que estan més vinculats sentimentalment entre elles dues.
I respecte, ara parlàvem d'aquests vincles, no?, que s'estableix entre vosaltres. No sé si vosaltres teniu més fills, teniu el Daniel, teniu algun altre fill més gran o...
Bueno, el Daniel és el nostre net.
Ah, perdó. Perdó.
I després tenim tres. Un de 22, un altre de 19 i un de 20.
I la relació amb la Gàlia dels vostres fills, què en pensen els vostres fills de que sigueu una família acollidora? Ho han viscut sempre bé o hi ha hagut algun tema de gelos? No sé si això es dona. Sobretot penso en famílies que potser s'estiguin plantejant aquest fet, no? De dir, va, anem a acollir, però oi, si acollim potser els nostres fills tindran alguna pega. No sé si hi ha cap problema amb això, en aquest sentit.
No, ells quan els vam explicar ho van acceptar bé i bueno, té una bona relació amb ella.
I ella, suposo que amb ells també té interactua.
Sí, sí, sí.
Bueno, entre la gent jove s'entenen. Perquè jo recordo que als pocs dies ja la Gàlia ja li deia a un dels nostres fills, tu, tonta.
les paraules aquestes són fàcils d'aprendre, també. Sí. També és curiós, sí, sí. I bé... ella, no sé si, clar, ella potser encara no us pot explicar, però no sé, què coneixeu de la seva vida allà? Què us pot explicar ella o què coneixeu de quines diferències, què és la situació que ella viu allà i, per tant, quines oportunitats li podeu donar a vosaltres aquí? Què es diferencia, quina és la seva situació allà?
A veure, allà la situació que tenen en quant a escolarització... quan allí sé que, per exemple, allí no poden accedir a universitat. Saps? Han de marxar fora del Sàhara per a la universitat. Llavors, bueno, no és el nostre cas. Hi ha famílies que quan el nan no ha tingut l'edat ha tornat a la mateixa família i s'ha quedat per estudiar a la universitat o el que sigui. No és el nostre cas. La Galia joveneta, ja veurem el futur. Clar, les diferències que hi ha allí principalment és el problema sanitari, no? L'accés a les medicines, l'accés a les proves mèdiques. L'escolarització, jo veig que tots els nanos venen escolaritzats, amb el seu idioma, amb la seva manera, no? En la seva cultura, però venen escolaritzats. Potser més que res deu ser tema mobiliari, tema vivendes, tema llits, tema transports, que ho tenen molt malament, i no sé, i la divisió de les famílies. Ah, sí, una cosa que sí, això ho hem après perquè ens ho han explicat, allà es veu que els nuclis familiars són més grans que aquí, saps? Allí, per exemple, a la mateixa vivenda o a la mateixa zona viuen avis, cosins, tiets, germans, encara que estiguin casats. Vull dir que allí les famílies són nuclis molt grans i aquí, i això em penso que també els sorprèn, aquí som nuclis familiars molt petits, no? Aquesta és potser una diferència molt gran.
I ja per acabar, vosaltres animaríeu altres famílies que acollissin nens?
Sí, sí que animaríem, perquè aquest any mateix només estem nosaltres. L'any passat havien 5 famílies, però aquest any s'han quedat nosaltres sols. No. I jo animaria les famílies perquè ho fessin.
Sí, i a més la canalla, si aquí hi ha diverses famílies acollidores i hi ha més crius, després també tenen l'oportunitat d'ajuntar-se entre ells, i vaja, que entre ells s'entenen molt, no? Si jo, són canalles que comparteixen idioma i tradicions, entre ells com que s'ho passen millor.
Doncs des d'aquí, des de Carrer Major, també animem a les famílies perquè acullin nens com vosaltres. Moltes gràcies per venir a explicar-nos la vostra experiència.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies a tu també, Carol.
Gràcies, a reveure.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
Avui tenim a les mans el llibre Cartes des de Barcelona, el retrat de la ciutat a través dels seus visitants. Cartes des de Barcelona és un passeig per la ciutat a través dels segles, gràcies a un recull de cartes escrites per personalitats locals i estrangeres que han passat per Barcelona. Els reis catòlics, Ignasi de Loyola, el rei Carles III, Henry Swinburne, Lord Nelson, George Sand, Washington Irving, Richard Strauss, Federico García Lorca, Arnold Schoenberg, Joan Miró, Josep Lluís Sert, George Orwell, Antonio Machado, Jaime Gil de Viedma, Jordi Pujol o Pasqual Maragall. Testimonis escrits des d'una mateixa ciutat que ens ofereixen una sèrie d'instantànies diverses i canviants, segons les èpoques i els corresponsals, que ens permeten imaginar com era la Barcelona de cada moment i que ens transporten a les dates més importants de la seva història. Una ciutat amb un passat intens que ha sabut mantenir al llarg del temps un enorme poder d'atracció per als seus visitants. Cartes des de Barcelona, el retrat de la ciutat a través dels seus visitants. Una antologia compilada per Júlia Balcells, prologada i comentada per Aitor Quinei i edició a càrrec de Mireia Trius. Cartes des de Barcelona, d'Edicions 62.
Aquest diumenge hi ha prevista una concentració ciclista a Riudoms per recordar els dos veïns morts el passat diumenge, veïns de la mateixa població, i reclamar un enduriment de la llei. Anem fins a Reus per conèixer més sobre aquesta concentració.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, des de la nova ràdio, com anirà tot plegat?
Doncs hola, nou Marina, i us hem anat explicant que aquest diumenge un conductor drogat va atropellar mortalment dos ciclistes veïns de Riudoms al quilòmetre 8 de la carretera de Montbrió. I el que sembla encara més paradoxal és que el conductor va quedar en llibertat en càrrecs el mateix dimarts. Com deies, Marina, diumenge la Federació Catalana de Ciclisme ha fet una crida per concentrar-se a Riudoms, i per parlar-ne tenim el president de l'entitat al telèfon. Joaquim Vilaplana, bon dia.
Hola, bon dia.
I també a l'estudi tenim la Laura Moreno, de Road Bike Cambrils. Bon dia, Laura.
Bon dia.
Diumenge heu convocat una concentració a Riudoms. Primer vau fer els de Road Bike, després Ciclisme s'hi ha afegit i és l'ENS que l'organitza, diguéssim. En què consistirà aquesta concentració?
Bé, nosaltres des de Cambrils farem una petita concentració a la rotonda que va fins a Montbrió i a les 10. I seguidament tot aquell que vulgui pujar, o la nostra intenció és anar a pujar fins a Riudoms, a l'acte central, no?, que tindrà lloc als Jocs.
Joaquim, des de estàs a Barcelona, però a Riudoms com anirà aquesta concentració?
Doncs sí, el que nosaltres volem és que el diumenge dia 12 ens trobem a Riudoms, pues, el major nombre de ciclistes possible i persones sensibilitzades pel que està passant en el col·lectiu ciclista. Llavors hem fet una convocatòria per trobar-nos a les 10:45 al passeig Germans Nebot de Riudoms. Ja, això està en un polígon on ens permet acollir el màxim nombre de persones possible sense molestar ningú, i a partir d'aquí pues, el que faríem seria un manifest previst sobre les 11, i després a continuació faríem una marxa lenta on sortiríem de Riudoms i ens aniríem fins al punt on va succeir el tràgic accident, i allà en faríem una ofrena floral. Tot això amb l'autorització prèvia per part de Mossos, que ens acompanyaran en el recorregut, tant en la part davantera de la manifestació com a la part del darrere. I ja dic, després ens retornarem a Riudoms.
En aquesta concentració hi pot participar qualsevol?
Qualsevol, torno a repetir, que tingui un mínim de sensibilització pel que ens està passant a tots els ciclistes a les carreteres. Nosaltres insistim en que això ja no es tracta d'un accident, es tracta d'un seguit d'homicidis que no tenen aturada. El que no volem que passi cada any torna a passar, i això és repetitiu, plou sobre mullat. Però no només pensem el que passa aquí al nostre país, és que a nivell nacional és un degoteig constant. Acabarem l'any entre 50 i 60 morts. L'estadística no falla, malauradament. I nosaltres el que pretenem és pressionar tot el màxim possible perquè polítics, autoritats, tirin endavant ja d'una vegada per totes aquesta reforma urgent de la llei en quant a circulació de vehicles per les nostres vies públiques, i que tinguin en compte les parts més febles, tant els ciclistes, i a la vegada també ho reivindiquem per vianants. Pensem que al cap de l'any en l'Estat ens apropem a un centenar de persones que moren atropellades. Per tant, la nova llei ha de tenir en compte la part més feble, ciclistes i vianants, i vehicles lents, per suposat.
Justament ara, abans de començar amb la Laura, estàvem parlant i recordàvem un accident que hi va haver també, que el ciclista va acabar morint aquí a Riudecols el 2014, i em deia la Laura, és que justament quan el conductor va donar positiu en el control d'alcoholèmia, i justament deies l'alcoholèmia, Laura, i anar drogat sembla inversemblant, però és un atenuant i no un agreujant.
Molt bé. Bé, jo sempre repeteixo que no conec de lleis, però en aquest cas el ser atenuant i no agreujant és un factor més, no?, que les persones que cometen aquests homicidis, no?, un dels motius més, puguin sortir al cap de 24 hores al carrer i no estiguin penalitzats, no? Tal com deia ara el Joaquim Vilaplana, necessitem, a banda de moltes altres accions, una llei que protegeixi el vianant, el ciclista, a vehicles lents i motocicletes, no? Perquè és la part feble, i a mi m'agradaria també recalcar la conscienciació i l'educació vial que hem de tenir tots plegats perquè això no succeeixi, no? Que una mica és la ràbia i la impotència del diumenge passat, no? Quan t'aixeques i aquell dia, pues, nosaltres en aquest cas anem a treballar perquè és estiu i tenim feina, no? I no vam anar a rodar i escoltes aquestes notícies i no passes el diumenge igual de bé.
Ara comentaves això, Laura, d'una major educació vial, però sembla que cada cop tenim més educació vial, però que les coses no canvien.
Jo crec també una mica, hem de fer la fotografia global, i el cicloturisme està de moda, hi ha molt ciclista, molta gent que va en bicicleta a treballar o d'oci, hi ha molt turista, estem potenciant el turisme, el cicloturisme a nivell privat i a nivell públic, i això ens ha de fer una mica pensar i veure, no? En aquest cas, malauradament, han sigut dos companys d'aquí, com podien haver estat dues persones que ens han vingut a visitar l'estiu i també els hi ha passat això. Llavors, jo crec que també, no? A banda de, com deia abans també el president, que la classe política ha de fer una foto del que està passant actualment, el perquè, els motius, les senyalitzacions a la carretera, que moltes vegades és inexistent, a banda d'arreglar i de millorar les carreteres, i realment sentar tothom a la taula i dir això s'ha d'acabar, no? I hem de conscienciar a millorar i arreglar la llei, és que no hi ha més.
Ara comentàveu que la vostra idea és fer una llei, però també parleu d'endurir la llei. Suposo que les penes per les persones aquestes que atropellen ciclistes i després donen positiu en controls d'alcoholèmia o de drogues.
Sí, és que una cosa va lligada amb l'altra. Sí, quan parlem de la llei referida a circulació de vehicles per les vies públiques, com es té en compte el col·lectiu, els col·lectius més febles? Pues se'ls té en compte com que estan envaint un espai exclusivament pensat per vehicles a motor. I aquesta llei per això està desfasada, perquè no és un espai solament per vehicles a motor. Clar. És un espai per compartir. Llavors, això va lligat, si és un espai per compartir, a que les vies reuneixin un mínim de condicions per compartir exactament per això. I que els drets i deures de cadascun dels que accedim a les vies públiques quedin molt clars. I ara no ho estan. Llavors, el conductor del vehicle se sent en prepotència perquè aquell espai és per ell i el que envaeix l'espai és el ciclista. Això és inadmissible avui en dia. Per tant, ens hem d'actualitzar. Lligat amb això, lògicament, les infraccions que es puguin cometre sempre es posa en dubte que el ciclista ha actuat de forma correcta. Això d'entrada. Uh-huh. Sí, com que se'l considera com una persona que no està en el seu hàbitat natural, sinó que envaeix un espai per conductors, doncs llavors el Codi Penal això ho contempla. Llavors els beneficis que hi puguin haver sempre són de cara al conductor. Els beneficis, fins arribar a l'extrem de que si un conductor va begut o va drogat, com estem parlant avui, doncs això l'eximeix de segons quines responsabilitats. Això és inadmissible a qualsevol lloc. No és eximir-lo, és agreujar-lo. O sigui, al contrari, la pena s'hauria de doblar o triplicar amb retirada de carnet, i nosaltres el que demanem és presó. O sigui, si el mateix dia diumenge hi va haver-hi l'accident amb els dos ciclistes, i a la vegada va haver-hi un accident on desgraciadament van matar a una persona que anava amb moto, en el cas de vehicle, motor i moto, pues el conductor lògicament s'ha carregat a una persona que anava amb moto i va a la presó. Si més no, està en presó preventiva. En canvi, el mateix dia ha succeït el que ha succeït amb el que anava drogat i ha matat a dos ciclistes, que ja pot sortir per la porta del darrere. Això és un exemple més de que la llei està fora de lloc. Jo no critico els jutges, no, critiquem la llei. El jutge aplica la llei i ell, pues, ho fa bé, no ho fa malament. Són els legisladors els que no han fet la seva feina. I nosaltres des de la federació, ja des d'un bon principi, hem donat sempre suport a l'Anna González al presentar per una llei justa en el govern de l'Estat una proposta molt clara, molt definitòria del que ha de ser la nova llei, i que això ha d'entrar a comissió, ha d'entrar a debat, i els polítics s'han de posar les piles, i això ho han de posar en mans dels legisladors, ho han de posar en mans dels jutges perquè ho apliquin a les carreteres. Jo espero que ara, el nou canvi de direcció al govern, el nou canvi de direcció a la DGT, amb la reunió que hi ha d'haver-hi aquest dia 27 d'agost a Madrid, pues això s'activi d'una vegada per totes.
Ara t'ho anava a dir, no sé si veus una miqueta la llum al final d'aquest túnel, que és una cosa endèmica, vull dir que cada dos per tres en parlem, no?, de ciclistes sí. Morts a la carretera.
Cada any li veig la llum i cada any se m'apaga la llum. És que és un tema que ens neguiteja. Per què? Perquè només se'ns té en compte quan passa el que ha passat aquest diumenge. Però és que això és tot l'any. Penseu que malauradament aquí hi ha hagut dues morts, però hi ha molts tetraplègics, hi ha molta gent lesionada de per vida, i que això no surt a les notícies. Nosaltres, des de la federació, que controlem uns 17.000 ciclistes, la major part d'ells cicloturistes, com deia la Laura fa un moment, uh-huh, que són els principals perjudicats, doncs penseu que cada tres dies, estadísticament, hi ha un accident entre un vehicle motor i un ciclista. Cada tres dies. Estem entre 130 i 140 accidents entre vehicles a motor i cicloturistes, bàsicament, a l'any. I això ho tenim controlat. Que només hi ha 2, 4, 5 morts, estem parlant de la llei dels números petits, no? Que no criden l'atenció. Però és una evidència. O sigui, no pot ser que cada tres dies atropellin a un ciclista. Uh-huh. És que això és inadmissible. Però encara és més greu. jo crec que a les autoritats se'ls va de les mans tot el tema del que és seguretat viària. Pensem que aquí a Catalunya, del 2017 al 2018, hi ha un increment d'accidents, accidents a les carreteres, i hi fico a tothom, lògicament a cotxes són fonamentalment, ha pujat un 25%. Què vol dir? Alguna cosa no s'està fent bé. I nosaltres estem allà al mig, de tot plegat. Per tant,
no sé si...
és urgent.
Digues, digues.
Dic, per tant, és urgent buscar una solució. I repeteixo, jo ja no parlo d'accions, jo ja parlo d'homicidis, com el cas del diumenge, és evident.
No sé si teniu també la sensació de que els conductors estan baixant la guàrdia, també pensant en que un dona positiu amb alcohol, l'altre amb drogues, estan baixant la guàrdia els conductors?
Jo crec, bàsicament, una cosa que ha dit el Joaquim, no? És que un conductor, quan veu un ciclista, veu un enemic, no? A la carretera, i com no sabem com viure, no? Perquè... hem d'actualitzar tot això, no? I com bé es deia, són els cicloturistes bàsicament els més perjudicats, a banda de vianants i tal, no? Perquè el ciclista, bueno, també professional, no? Està clar, però el cicloturista és un dels més perjudicats, i la convivència entre cotxe i ciclista és aquí, jo crec que a banda de tot el que estem reclamant, plegats, no? Particulars, entitats, federacions, etc., jo crec que aquí tothom rema el mateix vaixell, és una convivència, no? de que un cotxe vegi un ciclista i el respecti com el ciclista respecti al motor. Llavors hem de fer algo ja, no? Imminent, i jo també espero que des de aquest final d'agost, quan tinguin aquesta reunió amb aquest actual govern i la lluitadora de l'Anna de la Seu, no? Es pugui fer un pas endavant.
Ja per anar acabant, abans comentàveu que el ciclisme s'ha posat molt de moda, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat, i en alguns indrets, com per exemple a les Illes Balears, per evitar accidents, s'han pres decisions com tancar el pas de ciclistes a segons quines carreteres. No sé com veieu vosaltres aquestes mesures.
Doncs no creiem que sigui la solució. O sigui, per erradicar el problema, que els ciclistes es quedin a casa. Bé, jo diria, doncs, per erradicar el problema, el que hem de buscar són més zones 30, més carreteres on la preferència sigui del ciclista, perquè cap a la fi el que hem d'anar a buscar és una millora de la nostra qualitat de vida. I si el ciclisme té una cosa molt positiva, primer és que és beneficiós per la salut de les persones i és beneficiós pel medi ambient. Per tant, caldria posar sobre una balança què hem de prioritzar, cap a on anem. No em sembla correcte dir, per evitar un accident, doncs que el ciclista es queda a casa. Aquesta és la meva opinió al respecte.
Laura, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, sí, sí. És una mica el que dèiem abans, no? Alguns veuen que els ciclistes són un barrón. Pues amb això ho diem tot, aquí s'ha de conviure tot, i lògicament no s'ha de tancar cap carretera perquè el ciclista es quedi a casa. Llavors, què fem? No promovem l'esport? No sé, és el full de ruta i és l'objectiu que vol una societat. Volem més motor? Un full de ruta ben clar, anem tots a la una.
Doncs Laura Moreno i Joaquim Vilaplana, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos, i esperem que aquesta llei s'acabi canviant i es redueixin el nombre de morts de ciclistes a les carreteres, que és molt alt.
Gràcies pel vostre interès i salutacions, Laura. Ens veiem
igualment, diumenge.
A reveure. Adéu.
Adéu.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
I ara volem marxar cap a l'Hospitalet de l'Infant perquè estan a punt de començar les festes i volen parlar de feminisme. Anem cap allí.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Ariana de la Calle, què és això de El Punt Violeta?
Doncs hola, Marina. Com ja sabeu, un dels moviments d'actualitat dels últims mesos és el feminisme i la reivindicació de tots els drets de la dona. Per aquest motiu, moltes entitats i associacions han posat en marxa els anomenats punts violeta i un d'aquests estarà present a les festes majors de l'Hospitalet de l'Infant. Avui tenim aquí a l'Angèlica Ripa, que ens explicarà en què consisteix tot plegat. Hola, hola Angèlica, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest Sant Roc 2018 podrem veure el primer punt violeta a la festa jove de penyes de l'Hospitalet. Ens podries explicar una mica en què consistirà tot això?
Doncs el punt violeta serà una paradeta, diguem, o sigui, uh-huh. un lloc físic on hi haurà unes persones que tindran, que faran la tasca doncs, d'estar present i de conscienciar i de recordar que tampoc a les festes locals, en l'àmbit de la festa de l'esbarjo, hi ha cap excusa per acceptar comportaments masclistes o sexistes.
Angèlica, bon dia. Com va sorgir la idea de posar aquest punt violeta a les penyes? Perquè és el primer any que el poseu.
Sí, hola, bon dia. Doncs aquesta idea, evidentment, no és nostra, no la tenim pas patentada, però sí que des del grup des del col·lectiu que estem creant a l'Hospitalet de l'Infant, les Violetes, hem estat informades des de bastant de temps, de fet, bastants anys, que es fa aquesta acció, aquest punt violeta, en llocs on potencialment es podrien produir des de comportaments indesitjables fins a agressions directament. Nosaltres, en l'àmbit local, immediat, hem sabut de les experiències que han tingut a Vandellòs, per la GLA, i a Montbrió del Camp. Però, evidentment, doncs, a festes a Barcelona, a molts barris, o fins i tot a grans festivals com el Primavera Sound, doncs, compten amb aquest punt violeta, amb persones doncs, que tant es troben físicament allà en el punt com que circulen i parlen amb les persones assistents als concerts o al festival o el que sigui i doncs fan tasques així de difusió d'informació, de presència i de suport en cas de necessitat.
Podríem dir que heu agafat d'exemple aquests festivals o aquestes festes per posar-ho aquí a l'Hospitalet.
Sí, exacte. És el que volíem, perquè ens semblava que feia falta doncs que algú desenvolupés aquesta iniciativa.
Ara parlaves que heu tingut altres experiències com la GLA de Vandellòs. Ens podries dir com han anat aquest punt violeta en aquestes festes?
Doncs, a veure, jo personalment no hi vaig participar, però sí que estem en contacte amb la Sara, que ha estat la persona que es va reunir amb nosaltres i vam parlar de tot aquest tema, i pel que ens va explicar va dir que allà va anar molt bé i que d'altra banda, que en aquest sentit van ser festes prou tranquil·les, és a dir, que no es van trobar amb coses desagradables ni van haver de fer... Però clar, això no vol dir que no sigui necessària la seva presència.
Mm-hmm. Perquè clar, quin és el protocol que es du a terme quan passa algun acte de violència o algun succés d'aquest tipus?
Clar, en primer lloc, no parlem només de temes de violència o d'agressions físiques de les que realment... caldria que intervengués la policia i posar una denúncia, totes aquestes coses, sinó que parlem d'un espectre molt ampli de comportaments que no serien tolerables, diguem. Aleshores, el protocol, en primer lloc, sobretot nosaltres no estem allà ni per llegir-li la cartilla a ningú, ni per ficar-nos en la vida de ningú, ni per fer de policies, òbviament, però estem allà i si algú, alguna noia, alguna dona, alguna nena, fins i tot, en principi no hem d'estar aquestes festes tan tard, però si es troba en una situació que se sent incòmoda, que se sent amenaçada o que no ho veu clar i veu que no se'n pot sortir sola d'aquesta situació, sap que pot comptar amb nosaltres, que es pot acostar i que diguem que pot tenir un descans d'una situació que li molesta, i nosaltres l'ajudarem en el que faci falta, o sigui, la podem tranquil·litzar si se sent nerviosa o neguitosa, li farem companyia, farem acompanyament, si necessita qualsevol cosa, doncs només ens ho ha de demanar i nosaltres tenim tots el contacte tant de la seguretat del recinte com de la policia, en fi, de qualsevol cos o institució que pugui servir-nos per desfer una actitud o una situació que no s'ha de tolerar en un àmbit públic com és una festa.
Suposo que l'objectiu també d'aquest punt violeta és conscienciar la població que la violència de gènere o la violència masclista és només la punta de l'iceberg, que hi ha totes unes conductes que també ho són.
Sí, sí, totalment. A nosaltres ens agrada pensar que la tasca és la de prevenció, perquè no... Nosaltres tampoc no estem pensant en anar allà a fer com de superherois o de superheroïnes o superguerreres i involucrar-nos físicament a fer coses. O sigui, és un tema de saber què hi som i de que això faci que els assistents i totes les persones que hi hagi se n'adonin de caram, espera, que hi ha algú que ens està recordant que al segle XXI hi ha comportaments que simplement no es poden dur a terme. Des de incomodar amb comentaris sexistes i desagradables a fins i tot també acudits que una noia, per exemple, no ha de voler escoltar, si no vol escoltar, que tampoc no ens ficarem en el que vulgui cadascú després en privat. Mm-hmm. Però totes sabem quines són aquestes situacions d'incomoditat que de cop t'hi trobes i potser no saps com sortir-te'n o penses que te'n pots sortir d'una manera i potser ho empitjores, entre cometes, o les persones que t'estan assetjant s'ho prenen com, vés a saber què, que interpreten de la teva actitud, que al final només és que vols marxar d'allà i no estàs còmode.
Perquè, clar, quan posem en marxa un punt violeta en qualsevol festa, com ho comuniqueu, això?
Doncs... Nosaltres comptem amb el suport del Consell Comarcal, que és qui ens ha donat el protocol d'actuació, i també ens donaran diversos elements distintius perquè les persones que hi ha a la festa sàpiguen qui som i sàpiguen que on som i que poden comptar amb nosaltres. I després, a part, també hem demanat permís a l'Ajuntament perquè ens col·loqui en un lloc visible que també dins del protocol de seguretat del recinte sigui correcte i que alhora també ens doni visibilitat. Uh-huh. És a dir, que tot això no és que nosaltres agafem una taula i unes cadires nostres i ens posem allà, sinó que això compta amb el suport de l'Ajuntament, de joventut, de turisme, de festes... I en aquest sentit, doncs, el que estem fent està establert i volem que tingui també una continuïtat en altres esdeveniments.
Una continuïtat en altres esdeveniments i suposo que també la mirada posada en les festes de l'any que ve.
Sí, exacte. Nosaltres aquest any el que farem en acabar serà doncs, fer una memòria de com ha anat l'activitat per distribuir-la també per les entitats tant de l'Ajuntament com a altres entitats, tant del Consell Comarcal o altres col·lectius feministes, doncs per donar a saber com s'ha desenvolupat i, òbviament, clar, de cara a altres esdeveniments futurs, a les penyes de l'any que ve o on faci falta, doncs saber quines coses han anat bé, quines coses es poden millorar i a partir d'aquí doncs, seguir treballant.
Doncs, Angèlica, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí avui. Esperem que aquest punt d'atenció hagi de fer tasques només de conscienciació i no hagi d'atendre a cap víctima i que vagin molt bé les festes.
Sí, moltes gràcies, tant de bo, això ho esperem nosaltres també. És a dir, que cada cop hi hagi més persones que entenguin que la festa ha de ser igual d'agradable per tots i per totes.
Així intentarem que sigui. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Ariadna, no marxis molt lluny perquè ara tornem amb tu ara mateix. Un minutet i sí. Tornem a estar amb tu.
Molt bé, ara ens veiem.
Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? L'he treballat per no repetir cap trosset de melodia.
Altafulla cada cop agafa més pes a l'important festival de música independent Altacústic. Té lloc cada any a la segona quinzena de juliol, enguany s'ha fet del dia 19 al 21. Es tracta d'un festival que barreja diverses veus del panorama musical en diferents espais de la Costa Daurada i barreja músics que acaben de començar i també d'altres que ja són més coneguts. És una combinació de concerts de petit format amb d'altres de més gran. El festival ha adoptat tres escenaris arrelats per apropar diferents tipus de concert. El primer d'ells, el principal, l'escenari del Pou, a la mateixa plaça del Pou, que acull els concerts de format més gran. L'Altacústic també compta amb un escenari per la música d'autor, a les escales de la placeta, i un pels joves talents emergents, amb l'escenari de l'Església. El festival ha tingut artistes de renom enguany, com Judith Nederman, Harrison Ford Fiesta, Joan Masdeu, entre altres noms, com el petit de Cal Eril, Minova, Charim Areste, Nyandu o The Unfinished Sympathy. I l'edició d'aquest juliol ha estat una de les que més èxit ha recollit amb prop de 8.000 assistents en els diferents concerts durant els dies que ha tingut lloc a aquest festival.
És tota per tu, per sempre més, Mireia.
Estàs escoltant Carrer Major.
I com ja hem comentat, tornem a l'Hospitalet de l'Infant perquè avui inauguren una secció de tancament parlant de patrimoni. Ariadna de la Calle, volem parlar de la Guerra Civil, no és així?
Hola Marina, sí, doncs com em comentava, seguim aquí amb l'Alfons Tejero, historiador i autor de llibres tan arrelats al patrimoni de l'Hospitalet com la Guerra Civil al Coll de Balaguer. Bon dia, Alfons. Em sents?
Hola, bon dia, Ari.
Bon dia, bon dia. Doncs mira, començarem parlant per les de les fortificacions de la Guerra Civil com a pilar històric del terme. Més sents,
sí.
Alfons?
Sí, ara perfecte, ara millor.
Deia que començarem parlant de les fortificacions de la Guerra Civil com a pilar històric del terme.
Sí.
Digues.
Sí, sí, és un tema, la veritat, que tot el tema del el patrimoni que tenim aquí a l'Hospitalet és un tema interessantíssim, perquè forma part de les fortificacions, les construccions militars, forma part dels tres pilars, no?, que tenim del nostre patrimoni aquí a l'Hospitalet. Lo de Bonet Castellana, que és el poblat, tenim l'Hospital Medieval, que és la icona de la vila, i ho tanca, bueno, a l'interior tenim també Castelló i més coses, no?, el Molí de l'Oli, però aquí a la banda de Costanera doncs, tenim les fortificacions del Coll de Balaguer, que són importantíssimes, perquè et facis una idea, una simple idea, de sobretot de la importància i el volum que ten, si ajuntem totes les fortificacions que tenim a la Batalla de l'Ebre, tu agafes el famós front de l'Ebre de la Guerra Civil, aquí a Hospitalet tenim més que en tots els pobles, si ajuntes tots els pobles de la Batalla de l'Ebre.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. N'hi ha una quantitat importantíssima, a més, molt ben conservats, en molt bon estat, vull dir que és un patrimoni que, a més, doncs, bueno, acostuma a agradar molt, bueno, es fan visites i bueno, és un tema que agrada bastant. Sí.
Perquè tot això, com és tan de patrimoni i com és tan important, ha costat molt recuperar tot això?
Sí, la veritat que ja portem, relativament, és un tipus de patrimoni que és relativament recent. Tu pensa que els primers treballs els vaig començar l'any 2007-2008 aproximadament. Vaig publicar un llibre que es deia Inventari de les restes històriques i arquitectòniques del Coll de Balaguer, que parlava doncs, bueno, tot el patrimoni aquí de la franja costanera del terme, i ja vaig introduir el primer patrimoni, vaig fer la primera catalogació, i bueno, ja portem 10 anys aproximadament, ja fa 10 anys que es treballa. Es va començar molt una miqueta tímidament, perquè era una cosa molt desconeguda, però clar, és tan bèstia, una quantitat tan gran que bueno, que costa molt, però bueno, tu calcula que tenim ara, Ariadna, n'hi ha al voltant, hem catalogat, està catalogat tot aquest patrimoni, prop de 500 elements diferents, perquè et facis una idea de la magnitud, i clar, tot això porta molta feina, són 11 quilòmetres en línia recta de fortificacions. Sí.
Déu-n'hi-do. L'altre dia parlàvem amb la Marta Kerr,
sí,
que és la presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, sí, de l'Infant. També treballeu conjuntament, no?
Sí, sí, sí. Jo sóc membre de la Junta del Centre d'Estudis. Jo sóc el responsable de la secció de la Guerra Civil.
Vale.
És un tema que porto jo directament. I sí, sí, fem algunes coses amb el centre d'estudis i patrocinades i promogudes pel centre d'estudis.
A més d'aquestes fortificacions que ara parlaves, també una part del patrimoni històric important d'aquí de l'Hospitalet és l'Hospital Medieval i el poblat i Frensa, no?
Sí. Sí. Són dos elements, a banda de la gràcia, són dos elements importantíssims. Sobretot, el referent és el nostre hospital medieval que va donar origen a la vila, l'any 1344, és l'origen, la data fundacional, a l'octubre, em sembla que és el 8 d'octubre del 1344 de la nostra vila, i aquest edifici que, tenim el centre d'interpretació, i a més està ara amb el centre aquest d'interpretació que s'ha fet, doncs, i centre de visitants, doncs ara és una meravella poder-ho visitar i conèixer, perquè jo li recomano a tothom que faci servir els serveis aquests que dona de visites, i perquè es pot entendre perfectament el nostre patrimoni, l'origen de la vila, del Coll de Balaguer i tot el nostre territori, no? Tot s'entén des d'aquest centre que està molt ben presentat. I lo de Bonet Castellana és el poblat d'Ifrensa que es va fer a final dels anys, dels 70 aproximadament, per donar cabuda als treballadors i els enginyers de la gent que havia de venir a treballar a la central nuclear de Vandellòs 1. No? El que passa que van tenir la sort de que l'encàrrec d'aquesta obra se li va fer a Antoni Bonet Castellana. Antoni Bonet Castellana és d'aquells arquitectes que són un referent, diguem, mundial de l'arquitectura. És una persona que ha fet grans obres i és un referent arquitectònic. No? I tenim aquí a Hospitalet tota l'obra que va fer, el que són les cases dels treballadors, dels enginyers, dels solters, dels pèrits, etc. És una obra, el col·legi, el poliesportiu, és una obra fantàstica, molt xula.
I ara al fons parlaves de l'hospital, de l'Hospital Medieval que tenim aquí, l'Hospitalet.
Sí.
A mi em fa molta gràcia perquè quan parles amb qualsevol persona que és de fora, et diu, sí, hem anat a veure el castell. I clar, li has de dir, no és un castell, és l'hospital. M'agrada molt saber, no? Que va ser un hospital i que va tenir molta importància durant la Guerra Civil i durant molts anys.
Saps què passa? Que l'hospital, l'origen de la paraula té a veure amb hostal. Uh-huh. L'origen etimològic és hostal, hospitalitat, té a veure amb això. El que passa que l'any que es va construir, imagina't, al segle, mig del segle XIV, estem en un terreny desèrtic, poc habitat. Tu pensa que entre Tortosa i Tarragona pràcticament estava totalment despoblat. La majoria dels pobles de la costa tenen, un cop van marxar els musulmans, doncs es van començar a repoblar pràcticament, tímidament, però entre Tarragona i Tortosa estava totalment despoblat. Una zona d'atacs constants dels àrabs, molta pirateria. Doncs clar, tot el que es feia s'havia de fer amb un concepte militar. Tu veus l'hospital i veus un castell. I és normal que la gent digui, hòstia, és que és un castell. És que ho sembla, perquè té tota l'estètica d'un castell, perquè clar, està construït amb la idea de que s'havien de defensar dels atacs.
Al fons ho hem de deixar aquí, però li direm a l'Ariadna que et torni a convidar i ens seguirem parlant, perquè és molt interessant això que ens explicaves. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies a tu, Marina. També, Ariadna, que vagi bé. Nosaltres posem punt i final a aquest carrer major d'aquest dijous. Demà tornem amb més informació.